Día 2 de gener, primer día laborable después de l'entrada d'any. I així, com un clau per a defendre els interessos dels llauradors, Pepe Montagut, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Ell és el president de l'Associació Independent de Llauradors de Nules. I des de les últimes declaracions del conseller d'Agricultura, José Luis Aguirre, bueno, pues, pendent de quin dia era el primer laborable per a vindre a parlar i a defendre la veritat de les coses, no, Pepe?
Sí, bueno, jo m'agradaria començar fent referència a les declaracions d'Associex, l'Associació d'Exportadors de Castelló. Estos senyors, pega't una patinada com una casa. A veure, les declaracions que van fer el 24 d'este mes passat, dia, la campanya de clemenures acabarà este mes.
Dien ells.
Perdó?
No, no. Declaracions públiques d'ells.
D'ells, sí, exactament.
I és cert?
No, no és cert. Després diuen, segueixen dient, l'Associació de Exportadores de Castellón reseña que la campanya de clementines ja ha terminat i se ha iniciat antes de hora la recolecció de cítricos tardíos. Ja sabem per què ells tenen tanta pressa en tirar fora la clemenules. Alguns d'ells tenen l'an d'orgot. Entonces ells volen tirar-se primer l'an d'orgot fora, encara que la clemenules no s'hagi acabat, perquè això no ho han fet únicament en un any. Ells ja van fent-ho. Quan arriba, no ho hauran fet públicament, però quan arriba el mes de finals de desembre, per Nadal, sents comentaris, jo no sé, tinc comentaris d'alguns portadors que diuen no, la clemenules ja no té sabor, ja no, no té suc, no té condició, no té qualitat.
És fals, això?
No, això és fals, totalment. Nosaltres hem treballat la clemenules hasta finals de febrer, mitjans finals de febrer. Ara també era veritat que era peu amarg que aguantava més la fruta, ara aguanta menys, però que evidentment se pot treballar en giner tranquil·lament la Clement Nules. La Clement Nules, l'autèntica de Nules. Eh? No aquestes Clement Nules que han plantat en zones tan càlides que no tenen condició de ninguna classe. Però és que venen de més les declaracions de les organitzacions agràries, que en teoria haurien de defendre l'agricultor, en teoria. I també subratllen que, efectivament, és la primera vegada que s'acaba en tanta premura o en tanta anticipo de lo que és la clemenures. I això és fals. Aquestes organitzacions agràries, claro, ells miren pels seus interessos i els seus associats o afiliats estan quasi tots en la zona València, en la zona d'Alacant, apicultors, però si en la zona de Castelló no tenen pràcticament a ningú. I llavors és lògic i normal que facin aquest tipus de declaracions perquè els seus associats ja estan.
Però són declaracions intencionades o malintencionades, clar.
Clar que són malintencionades. A veure, perquè vostès estan fent mal a una sèrie d'agricultors que encara tenen la Clement Nules penjant.
Sí, senyor.
Tant els d'associats com les organitzacions agràries. Estos no defenen a l'agricultura ni uns ni altres. I després, quan se fica l'excusa clarament que diuen és que el consumidor ja no consumís tanta fruta, és que busca altres frutes noves. Escolta, no me vingui dient tonteries. Vaig agarrar-me els dades del Ministeri. El Ministeri diu que enguany les importacions de tercers països ha crescut un 30%. Això és un munt. Després de xifra els països de quina... L'augment que han tingut en cada país, en aquest cas dels més importants, Sud-àfrica ha augmentat un 81% sobre el que ja exportava. Tinguem en compte, bueno, és que Sud-àfrica està en l'hemisferi sud, sí, té raó. Però tinguem en compte que les primerenques de Sud-àfrica i les últimes se solapen en la fruta espanyola. És un dato que ha de tindre en compte. Per tant, sí que li afecta en alguns moments. Marruecos ha pujat un 94% sobre el que ja exportava. Turquia un 27% i Egipte un 42%. A veure, volen dir-me vostès on està la falta de consum? Home, per l'amor de Déu.
Clar, la persona que no en té o que no ha treballat o que no ha viscut la citricultura... pues bueno, se deixa influenciar, però clar, quan tu sents aquestes declaracions, Pepe, suposa que te...
Me crema, clar, me crema, clar, me crema.
Clar, però el bo és que se denuncia, eh?
Sí, no, ja ho denuncia d'una forma molt clara, eh? que els dius que pareix que siguin els tontos útils dels tercers països. Les organitzacions agràries, què és el que estan fent? Que, per cert, també vaig a dir-li en aquest cas un mensatge al senyor conseller, li vaig a llançar un mensatge molt clar i molt directe. Du ja en el programa electoral, i ara anem a parlar del senyor conseller d'Agricultura, José Luis Aguirre, duen, veus, un programa electoral duia que anava a llevar les subvencions a tots els xiringuitos. Ha fet vostres declaracions que en València no tenen diners en l'agricultura. Pues apanyes i apuntes el cuento perquè quan vagi vostè a donar subvencions a les organitzacions agràries estalli. Que no es doni cap erra. Però damunt d'això no faci com el seu jefe, el senyor Amazon, jefe president de la Generalitat, i si tot ni són, monta un xiringuito als animalistes i es dona 440.000 euros. Però estos de què van? Este és el PP i esto és el Vox? Que vosaltres esteu practicant la mateixa política que els que estan anteriorment, que se van derrotxar una sèrie de diners.
Clar, i tot això agarrant-se a lo que portaven en el programa electoral. Perquè si digueren que no ho hagueren dit o que no hagueren afirmat que tot això canviaria, perquè clar, els interessos de Castelló, si no es defenem des de Castelló, no sé com es defendran. Perquè vostè ha tingut reunions en el conseller.
Nosaltres vam tindre, hem tingut reunions en el, antes de ser conseller, antes de les eleccions, ens vam reunir en ell, li vam entregar un informe en la qual ja ficàvem algunes de les coses que ell ha dit ara, que ojo, entre ells el que és les estructures agràries, entre ells el que és la llei de la cadena alimentària, el que és la pinyola, ja li ficàvem sobre avís de lo que podia ocorrir. Després vam tindre la primera visita, el BIM, que vam tindre en ell, entrevista quan va ser ja conseller, i li vam tornar a replicar, una altra viatge a repetir el mateix que li vam dir. Ojo, en això li també vam entregar un informe també molt reduït, molt resumit en aquest sentit, però que efectivament anava clarament sobre els punts que nosaltres considerem més conflictius, que ens afecta més als agricultors. I ara últimament nosaltres hem tingut una reunió en el secretari autonòmic en la qual li han plantejat clarament tots aquests problemes. I ara el senyor conseller morix en una sèrie de declaracions que no tenen peus, ni tenen cap, ni tenen braços. Perquè si han fracassat fins ara, vostè creu que ara va donar solucions? Mira, serà millor que recordem algunes d'elles. Està dient-nos, ens diu, tenemos una ley de estructuras agrarias que fue aprobada por el primer botánic por unanimidad en las Cortes Valencianas. Primer, que ya no se tenía que haber aprobado por unanimidad, porque esto es una aberración. Segon, la ley de estructuras agrarias ya han dit de por activa y por pasiva que es una ley confiscatoria, que al final de la correguda, si el agricultor no cumplís les normes que marquen les institucions, en este cas el govern, acaben expropiant-li la finca. Per tant, li diuen clarament l'informe, senyor conseller, i van dir, o se deroga esta llei o se reforma d'una forma radical.
Quina alternativa posaries, PP, a aquest tipus d'actuacions?
És que així el plantejament que fem estem fent-lo malament. Jo me llama l'atenció que quan se parla dels problemes d'ací, de la citricultura, se'ls comencen a nomar una sèrie de problemes que tenen relativa importància, però que no són ni mucho menos el punt d'inflexió de la qual han passat de ser un sector rentable a un sector que estem perdent cada dia fins a les últimes conseqüències, perdrem tot.
Però té solució?
Home, clar, aquesta solució ja està en Europa.
Clar, ahí és on anem. És a dir, perquè tot això no ocorrisca, vostè sí que li plantegen una forma perquè n'hi hagi solució, no? No només van en reivindicació, sinó que van en el que no mos va bé i el que se pot fer per a que puga anar-mos bé.
Mira, es comença amb algo que no s'ha parlat ni se parla, i és de tercers països. Tenim un principi de preferència comunitària que no se complix. Tenim una entrada de fruta de tercers països, ojo, en un cost de cultiu molt inferior al nostre. Tenim, a més, l'entrada de plagues que damunt mos prohibixen a nosaltres els fitosanitaris per lluitar contra aquestes plagues, mentre els tercers països estan autoritzant-los, no, tolerant-los tot aquest tipus de plagues, perquè no poden tampoc prohibir-los. perquè no estan dins de la Unió Europea. Clar. La seva normativa és una altra, distinta a l'europea. És a dir, sobre aquest tema no se parla. Pareix que siga un tema tabú.
Bueno, no parlen qui no parla, perquè t'has fartar de dir-lo.
Home, clar que estic fart de dir-lo.
I al conseller li ho has dit, també li ho has dit al secretari autonòmic. I és més, ara te trobes en les declaracions de que la Clemenules, la Clementina, està fora de... És a dir, coses que reforcen el que vinga més producte de fora, no?
Sí, més de fora, però a més és que el senyor conseller i jo ens agarren una postura molt còmoda. Podríem dir la paraula postureo, podríem dir la paraula de políticament correcte. Escolta, jo no vull un polític políticament correcte, jo vull un polític políticament incorrecte i que defenca per damunt de tot el sector.
Sí, més que incorrecte, que quan se li expliquen les coses i escolten al sector que té coneixement sobre això, que apliquen la política que és bona per a la província de Castelló. Bueno, estem parlant de la província de Castelló.
Exactament. Jo quan me refereixo políticament incorrecte, clar, significa clar. Que li consideraren que si vostè no segueix les normes que ni marquen a Europa, pareix que sigui incorrecte. No, senyor, vostè ha de defender el seu sector.
Sí, sí.
Seguisca defendent-lo. Mira, un altre problema que ens fica és fer les... bueno, ens fica, no?, dins de lo que és la llei d'estructures agràries. Fer les explotacions més rentables dimensionada suficientment. Això ho ha sentit jo una barbaritat. Ho han dit i ho han comentat així moltes vegades. Escolten, que les grans superfícies, la gran superfície, les parcel·les de gran superfície, sí, efectivament, tenen menys cons de cultiu que les nostres, però nosaltres produïm més per faneca que aquestes superfícies. Llavors, la diferència no és tanta ni quanta. Sí que aquesta diferència se nota clarament quan se tracta de països tercers. Perquè, clar, allà els jornals estan, no? Egipto, pues no sé si cobren un euro al dia. Si pagàrem així un euro al dia, mos punjarien de la... No sé d'on mos penjarien. No,
els expulsarien.
Exactament. Després n'hi ha... Vos torna a parlar, vos parla ell de els apicultors, l'apicultura. I torna a reincidir en el que nosaltres li hem dit que de cap manera anem a acceptar-ho. Parla ell de les de les determinades varietats híbrides que poden solucionar el problema. Al seu secretari autonòmic, Javier Bartolomé, ja li ho vam dir molt clarament. Això no va a ningun puesto. Quines varietats va vostè col·locar perquè no se produïsca la polinització cruzada? Vostès mateixos reconeixen, i efectivament és així, de que el llaurador és lliure de ficar la varietat que clar. Li dona la gana.
Clar, clar.
Per
bueno,
tant,
entre altres coses, perquè és el seu terreno.
Home, clar.
Perquè...
Home, si no estaria ja en una dictadura, sí.
Clar, però a vegades és coses que la gent no té en compte, però perdone, és que és el seu terreny. Per tant, vostè és el que, en aquest cas, se juguen els diners... cadascú i ho fa en el que ell creu convenient. No?
Exactament. Lo de les varietats híbrides és una solució, diguem, tan utòpica que val més que la pensen, que es comencen a pensar en ella de 60 anys. Jo els recomano que pensen en ella de 60 anys, no ara, que s'obliden d'ella. Després ens torna a parlar de l'emmallado. Senyor conseller, vostè pagarà l'emmallado? El pagaran els apicultors?
Ha dit que sí que hi haurà ajudes.
Sí que n'hi haurà ajudes per emmallar els camps? I sí. Qui l'obligarà? A mi m'obligarà a emmallar si jo no vull?
No, entonces dirà que el problema si...
Que és que va treure una norma intervencionista on així se passa tot per l'aro. Home, si ja s'ha de tenir que passar per l'aro, pues ja tornem a les dictadures. Però me referís jo que en aquest sentit, precisament una de les coses que li van dir, és dir, escolta, agarre vostè la llei que n'hi ha, que diu que el que perjudica paga. El que perjudica, que pague. En aquest cas, vostè deixa llibertat de fer cada un el que vulgui, però que sàpiga este que va fer un perjuí, que va tenir que pagar les demandes que li puguen fer els veïns o els agricultors d'alrededor. Aquest tema està més clar que l'àvia. A més, els apicultors no tenen ningú dret de ficar les colmenes en les zones de Clementina. Nosaltres som, la Plana Baixa, sobretot, així tenim la millor clementina del món. Si mos fiquen les colmenes, acabaran totalment per destruir la riquia que n'hi ha en aquesta zona. És que se poden ficar a tres varietats. Això a mi m'arriba també, perquè quan parlen diuen no, és que n'hi ha varietats molt rentables. Sí, a mi, clar, varietats de club, que tu no pots entrar o que tens que pagar uns royalties molt grans i que damunt fiquen limitació de venda de royalties, de llicències. O sigui, que es volen buscar vostès varietats. Mira, ara d'ací 6 anys la protecció de l'anadorcot desapareix. Saben vostès el problema que ens podem encontrar? Saben realment la conselleria el problema que ens podem encontrar? Diu que sí que el saben, sí, però veig jo que no prenen ninguna decisió sobre el tema. I és el moment, no quan vinga el mal, sinó ara, la previsió és més barata que no la solució. Si tu previses que d'ací 6 anys vas tindre un problema en el que són les varietats, com l'anadorcot que produeix polinització cruza, escolta, tens ací 400 anys per davant per prendre una decisió que puga solucionar el problema. Però no, diuen que sí, que va tindre problemes, que estan buscant solucions. Però escolta, també diem una altra cosa. Criden-nos també a nosaltres, que som els que tenim la clementina, els que patim el problema. No me cride vostè a professors de la universitat, no me cride vostè a investigadors d'allà de la zona de Líbia, que vulguin. No, cride vostè als agricultors que estan patint el problema dia a dia. I els diran moltes coses o els donaran moltes solucions que vostès ni han pensat en elles. També mos parla el senyor conseller de... Espera, que te mira així, el mapa agronòmic.
Que sí?
Mapa agronòmic. Mapa agronòmic, jo vaig fer-li un record de Maria Àngeles Ramon Llin, consellera d'Agricultura en els anys 91-95, que en certa ocasió quan va vindre ací Borriana, jo recorde que ella ja va dir, va comentar que anava a confeccionar un mapa agronòmic per saber les varietats que tenia. Mire, això és impossible. Per què és impossible? Primer, perquè el mercat de l'agricultura és tan inestable que vostè avui dirà tenim tanta producció de, no sé, de clemenules, tanta de satsumes, tanta de nàvers, tanta de orri, tanta... Però és que d'ací 3 anys o 4 anys ja no seran les mateixes xifres. Perquè els agricultors, si veu que una varietat no és rentable, el primer que fa és empeltar d'una altra varietat que creu que és rentable. I si no el veu que no li és rentable, torna a empeltar-ne d'una altra. I n'hi ha el millor que, si no empeltara, trauria més rendiment que si empelta, però sempre estan buscant el millor. Entonces és impossible tindre un mapa agronòmic per dir-te que tenim tantes varietats d'aquest estat de l'altre, anem a establir un calendari per poder solucionar el problema i poder tindre el mercat adequat per a cada una d'elles.
O sigui, clar.
En aquest sentit, olviden-se del mapa agronòmic. Bueno, facin-lo i ja sabran vostès el que tenen. Després mos parla també del quadern digital. Normal que ahir, per lo vist, han arribat a una solució salomònica, en la qual és que no arriben a 5 hectàrees, pues no tinguen complir-lo. Perquè, des luego, és demencial, i t'ho dic d'una forma molt clara, demencial, que exigís que anar a un agricultor una sèrie de datos que es poden tindre en motors de rec i ho poden saber ells clarament. Una sèrie de datos quan resulta que qualsevol polític, o més de la meitat dels polítics que estan governant, que estan prenent decisions sobre els ciutadans i no tenen ni una titulació ni siquiera un graduat escolar, per dir-ho així. A veure, per l'amor d'un poc de coherència entre polítics i la realitat. O sigui, que en aquest sentit, el mapa, el que és el rellenar el quaderno digital, pot ser que a grans extensions, pues, a més, inclús ells ho facin per saber també tindre unes directrius que seguir pel cultiu de la finca. Però sí, el que és en el nostre terme, això és l'únic que ens produeix els problemes. Tenim també, finalment, el que és la llei de la cadena alimentària. I com l'Església mos topau, no?, que dia aquell, la llei de la cadena alimentària. A veure, i ni l'any 2013... Arias Cañete va crear la llei de la cadena alimentària. En 2021, el senyor Planas va mejorar, segurament, mejoras de la llei de la cadena alimentària. I estem ja entrant en 2024 i és un anell tan inútil...
Estem dins de 2024.
Dins de ja. 2024. Tan inútil com els que han estat perdent el temps confeccionant una llei que no serveix per res. Fija, ahí digo algo que desde luego también lo han dicho, bien claro. Y y es quan diu que va pretendir fijar costes de producció perquè els contractes se facin sempre per figura el preu de cost i el preu de venda, perquè no se puga mai comprar per baix del preu de cost. Bueno, li ho diré d'una forma molt popular. Això és una xumina com una casa.
No té sentit.
No té ningú sentit en absolut. A veure, quin cost de cultiu me va vostè ficar en la clementina? Muy bien. I en la orri? Muy bien. I en la navel? Sí. I en la navelina o en la valencià? Cada una d'elles tenen un cost. O no, és que podem ficar un cost genèric. Escolta, el cost genèric el saben tots. Però, a més, ocorreix, i ara vaig a retornar a lo que diu, lo que diu el senyor ministre sobre el tema d'importacions. Si vostè, jo he estat en el terme, conec el terme de sobre, he estat comprant, en fi, taronges i tot això, conec la forma de compra i venda, la conec de sobre. Sempre s'ha dit als agricultors que el contracte s'ha de ficar d'una forma tan clara que l'exportador diga, si te compro les taronges que vaig a complir, i si no te vaig a complir, no te compro les taronges.
Perfecte, clar, clar, això és protegir.
Exactament. Entonces, si vostè, jo, mos obliguen, en certa forma, mos obliguen tampoc, mos diuen, este és el cost de producció de la Clement Nules. Vaig a ficar-te un hipotètic 0,24 cèntims. 0,24 cèntims. Però les campanyes tenen preus alts i preus baixos. Quan el preu aplega a un punt que no puga pagar el comerciant dirà, o me baixes tu el preu de cost, o jo no t'ho puc comprar. Però damunt d'això és que quan resulta que inclús en els preus cars que puga pagar l'exportador, puga pagar perquè dius són 24 cèntims de cost, jo puc pagar, per dir-ho així, 36 o 40 cèntims, me'n vaig a comprar taronges a Marruecos o a Egipto perquè me resulten més barates. I així té vostè, perquè és en el motiu que el Ministeri vos anuncia que les importacions han crescut un 30%. I que Marruecos, Turquia i Egipto han augmentat també un percentatge tot en les seues importacions a Europa. Vostè sap per què? Perquè els exportadors espanyols se'n van a comprar allí i no compren així perquè els resulta la fruta massa cara i les grans superfícies li fiquen un preu i si no poden luchar així se'n van a luchar allà.
Clar.
És una regla de tres. És una regla de tres, per dir-ho així, que si tu compres mal així, pues me'n vaig allà, compre bé i guardi diners. Per tant, la llei de la cadena alimentària, olvídense d'ella. Són 14 anys ja, bueno, perdó, no, 11 anys ja, els que estem en la llei de la cadena alimentària, els que les organitzacions agràries han demanat, hay que hacer complir la llei de la cadena alimentària, i altres organitzacions, no és que la llei... Mira, si tinguérem una sola varietat, jo els diria, sí, anem a ficar ixa llei. Per què? Pues perquè tots tindríem que anar a aquesta varietat i tindríem un cost. Però com no tenim una varietat, tenim moltes varietats i tenim molts països que ens duen les taronges així, això no serveix. No serveix en absolut. A mi si m'obliguen o m'ofeguen un preu en un lloc, jo me'n vaig a un altre. Recorde que en cert temps, dic que va haver uns anys ahir sobretot, els preus de la Clement Nules en la zona de Nules, fija't, estic parlant de pessetes, estava entre 5 i 6 pessetes, inclús 10 pessetes, més car que en el resto de territori de Castelló. Per què era? Era perquè precisament la Clement Nules, la verdadera Clement Nules, podia aguantar el mercat en la taronja bona i, per tant, la gent, quan buscava qualitat, se n'anava a Nules. Quan volia treballar d'una forma rutinària al mercat el mes de novembre, que tota la clementina era bona, pues entonces produïen compres en tots els puestos. Però quan anaven a buscar ja una fruta de qualitat, se n'anaven a comprar a Nules. Bueno, escolta, si li ho diuen les estadístiques, li ho diuen els agricultors, li ho diu el terme, no oblides vostè de la llei de la cadena alimentària. I es comença a fer les coses per els peus. I quins són les coses per els peus? Escolta, pues anirà a Europa, s'atrevirà a anar a Europa a dir-los, cavallers, serà qüestió de revisar els acords de tercers països? A què no s'atrevirà a dir-ho? En Europa ni siquiera els parlamentaris, que estan allí cobrant uns sueldos, però...
Que entre altres coses és el que se vol, és a dir, que se revisen les coses, perquè cada part d'Europa té una peculiaritat.
Exactament.
I al final el que volem és que cada polític defense el que nosaltres tenim és, així és que, i que no
Susana,
desaparega.
Per mi és mentira que el dir les coses, o una de dos, o tenen por de que es tachen de, no sé, de qualsevol cosa, o tenen por de que es van prendre, o tenen por que es lleven el puesto, no m'explique de què.
Bueno, jo, de les tres coses que ha dit, me quedaria en la última.
Bueno, jo sí que
jo me quedaria en la última.
Què costa? Bé, hi ha europarlamentaris que estan allí. La seva intervenció, senyores, la província de Castelló, estem la Clement Urres i tal, tal. Allí s'està ofegant per les importacions que Unió Europea ha autoritzat en els acords de tercer països. Claro, també jo te contesten el mateix que es va contestar un ministre, un europarlamentari europeu. Diu, és que vostès no han protestat mai per aquests acords. O sea, que Espanya no ha protestat mai. Sí, a la boca xicoteta, des d'ací, però...
No, dins de casa, és a dir, si tu te queixes dins de casa de lo que està passant, al final, si ho has de solventar fora, no ho solventes. És a dir, clar, tu dius, ui, què em fa... Ara, per exemple, diguem, tenia unes ganes de contestar aquestes declaracions que s'han fet tant per part de l'associació d'exportadors com per part del conseller, que el primer dia laboral vaig i ho dic, no?
Home,
és a dir, perquè, clar, jo suposo que en l'entorn ho hauran parlat tots, però això públicament no se denuncia, no anem a cap puesto.
A veure, jo la decisió l'he presa, clar, des del primer moment que vaig llegir les declaracions, vaig dir, a vosaltres no mos ha traicionat, però mos ha defraudat. El conseller d'Agricultura, José Luis López, José Luis Aguirre, de Vox, que anaven a defendre una postura, mos ha defraudat. Perquè ell sabia, tot això ja ho sabia de sobre, i si no ho ha llegit, el problema no és nostre, és d'ell, haver llegit, que diu, bueno, és que això jo no puc fer-ho. Pues, escolta, mire, li han dit moltes vegades, José Luis, mos coneixem d'antes de les eleccions. Si n'hi ha un problema que nosaltres podem ajudar-te,
claro,
una crida per telèfon, nosaltres claro, estem així en València per parlar amb tu i exposar la nostra opinió com
claro,
a socis
si de grans. Si hi ha algo que no està dins marcat de la llei, anem a fer aproximacions, però anem a veure aquesta voluntat de treballar junts.
Exactament. I a més hi ha altra cosa, li diria, no seguís que a vostè per aquest camí que va estrellar-se, i aquest camí és el que m'han pres per estrellar-se. Te diré ja, en aquest cas... una de les coses que s'exposen els motius, que és el que me llama l'atenció, que també te llama l'atenció perquè ho veus contínuament. A veure, una de les coses que se parla contínuament, conversió en superfície citrícola de Castelló. Si tots sabem que n'hi ha minifundio, però és que és una paraula tan repetida, no, és que hi ha que fer les finques més grans, jo també ho sé que tinc que fer les finques més grans, però on estan els diners per canviar aquestes estructures agràries?
Clar, és a dir...
aquestes xicotetes ajudes no me serveixen.
No, no, si anem a fer una reconversió, anem a fer una reconversió planificant què tenim, què podem aportar i què se necessita. Clar, parlant de si ens quedem en el problema, no aportem solucions.
T'asseguro jo, Sana, t'asseguro jo, que ni siquiera estos últims que van treure el tema de Paco Borràs i companyia en el Plan Integral Citrícola, que les dos conselleres ecològiques que teníem, Ivan, que pensar, m'agradaria saber què és el que
vostè
costat...
també va, però vosaltres vau participar també en este pla, també van
que
vindre vam, a recabar i, informació.
Van vindre, sí, i es vam dir clarament que no servia per res. Així, així baix, és la plaça, sí.
Sí, el que passa és que si només contes allò de que dius no servís per res, no, no, tu vas dir, mira, això
no, no,
per a vosaltres no ho farem, però...
És que, Susana, és que li van dir, això no servís, mira, això no se pot aplicar, això resulta, va resultar impossible d'aplicar, això no, no se pot, per què? Perquè, escolta, tenim importació de tercers països i això no us va servir. Es, ho vam explicar tot, tot, però van seguir... Si tu veigueres la llista dels personatges que van intervindre i confeccionar aquesta llei integral de cítricos, és que t'assustes, i t'assustes en el sentit que dius com és possible que si n'hi hagi tan poc de cap així per no donar-se compte que els problemes no els tenim ahir. Però si tu sents els problemes que nosaltres tenim, sempre se repeteixen el mateix, el que t'he dit. En aquest cas, reconversió de la superfície de la citricultura a fin de aconseguir ficar més grans. Muy bien. Creus tu que s'ha ficat a treballar algú o a fer un borrador o un projecte de quina forma se podria fer? Estic segur que no. Jo estic segur que no. S'ha parlat sí, de més de paraula i punto.
Clar, però tot això ha sigut conscient quan s'ha posat a treballar i les declaracions no han aplicat res de lo que els anàveu apuntant per a que...
No, però jo ja m'he referit ja d'ell. Si vosaltres esteu parlant d'una... la llei de les estructures agràries i que voleu fer finques més grans, a veure, no me diga vostè simplement de la frase el títol. A veure, digue'm vostè quin és el treball que han fet, quin és el projecte que tenen, el borrador del projecte, per veure per on van... No n'hi ha projecte, jo no veig ningú projecte, no ha sentit mai ningú projecte sobre aquest tema. L'únic que els ha dit, en aquest cas, tan anterior a l'anterior consellera, en aquest cas era Mireia Borràs, Mireia Bollà, i també la, per escrits que es ho han dit, clarament és que això costa molts diners, és de lo que pareix. Però és que pues, tu seguixes dient, bueno, i quins són els altres problemes? Pues home, pues les condicions climatològiques, per l'amor de Déu, no me diga vostè xorrais, i perdone que ho digui així, va. Les condicions climatològiques han estat sempre ahí, així hem tingut temps de gelades, temps de pluges, temps d'aires, temps de calor, temps de fred. Els tarongers han seguit cultivant, han seguit treballant. Ara, perquè resulta que n'hi ha un decaïment de l'arbolat i tal, vostès fiquen condicions climàtiques quan la culpa la tenen els abonats orgànics? Te diuen també profusió d'episodis extremos. Jo no sé el que és episodis extremos.
Bueno,
te dic la veritat. Jo,
ja.
Atenent-me a l'agricultura. Jo sí que solo... No, però me referís que no, jo me quedo parat.
Ho tens clar, el que se refereixen, el que jo no sé si ho tenen más, ben clar són ells, però vaja.
Bueno, aumento de les temperatures. Ja estem en el canvi climàtic. Jo no veig el canvi climàtic per cap puesto.
Sí, el que passa que ahí diferiria moltíssima gent.
La gent és que és molt innocent, en aquest cas el consumidor i el que és la ciutadania, salvem el planeta, és el canvi climàtic. Oi, sí, no? Tots, home, qui no vol ajudar a un que ho necessite? Tots. Però ara, la veritat, els que ajuden realment són poquets. I després ens diuen l'aparició de plagues. Oi, l'aparició de plagues, per l'amor de Déu, no me diga vostè l'aparició de plagues. Dígame vostè que Europa vos prohibís fer els tractaments en fred en tots els països que tenen citricultura. I aquests tractaments en fred on, per entrar un cítric, tindrien que tindre un protocol tan dur que no pogueren entrar la fruta que ells volien tractar en qualsevol fitosanitari que ells volien. Per una raó molt senzilla, perquè nosaltres ens estan prohibint les armes per luchar contra aquestes plagues.
Sí, allò que diuen, o tots morros o tots cristians, no?
Exactament.
Pepe, sí que tenies coses que dir, eh? T'havies rumiat un final d'any, una entrada d'any, amb molta gana d'explicar el que tenies ahí dins, no?
N'hi ha dues coses, dos missatges que m'hi ha de ser. Associeix, que no pegueixes patinades perquè tenen molt que callar. Callaets, ja t'ho he dit, estarien més guapos.
És a dir, Associec diu que la Clemenules
ja s'ha acabat.
Ja s'ha acabat. Sí. En este cas, Pepe Montagu diu que no és veritat, que no és fals, veritat. I ho pot demostrar.
Perquè ells volen enviar en seguida l'Anna d'Orcot, perquè darrere ve Marruecos per apretar-los també l'Anna d'Orcot. Bueno, després tenim el conseller. Uh-huh. Senyor conseller, vostè és conscient, era sabedor de tot això. Nosaltres es ho hem dit. Ara que està agarrant una altra línia, vostè va a fracassar, ja li ho dic jo, va a fracassar. I si vosaltres entonces li diem que no serveix per conseller i tindrà que prendre la divisió, tindrà que agarrar el camí de la divisió, pues no li ho diga que no li ho diem en acritud de ninguna classe, sinó simplement perquè vostè no ha sabut ficar-se al puesto que li toca.
Pues Pepe Montagut, com se diu això? Feliç 2024.
Igualment, per tots els que ens escolten, que sigui millor del que han passat.
Moltes gràcies per haver estat així un 2 de gener per explicar-li a la gent com i de quina manera ens falsegen les notícies. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.